L'església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Escolta, a tu t'agrada estrenar?
Esclar, i a qui no li agrada?
Doncs has d'anar al Corte Inglés. Tenen camises o pantalons d'Ústin per només 29,95 euros. Perquè estrenis el més nou i estrenis nous preus.
Amb el que dius, ve de gust anar-hi i estrenar moda.
I jo t'acompanyaré, perquè com que es renoven constantment, segur que hi ha alguna cosa nova per mi.
A l'octubre estrena el més nou. Estrena nous preus al Corte Inglés.
Hola, sóc el Xavi Coral.
I jo la Sara Cruz.
Som els presentadors de la nit.
I us hi esperem a tots.
Recorda, el 15 de novembre, a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Jo també hi seré.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, més que mai, ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:04. L'esport femení ens agrada i molt als de la zona mixta i avui més exemples. Entrevistarem Andreu Bou, tècnic del Cadí CG Software, abans de la final de la Lliga Catalana, que disputaran a Fontejau davant d'un Uni Girona que li ha guanyat les darreres tres edicions. Avui les alturgellenques volen trencar aquesta hegemonia de les noies d'Anna Caula. I també tindrem temps per parlar amb el tècnic del Barça femení, Xavi Llorenç. Les blaugrana només van empatar a 0 amb el Bromby danès. La resolució d'aquesta eliminatòria de la Champions serà dijous vinent a Dinamarca. L'esport femení és un dels grans pilars del Zona Mixta, que comença ara mateix.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Roger Castillo, bona tarda.
Bona tarda, Dani.
Paritat esportiva, això és el que volem els del Zona Mixta.
Esport n'hi ha per totes bandes, totes les edats, totes les generacions, tots els sexes, per tant, benvingut sigui.
Sí, senyor. Vinga, anem a conèixer els titulars d'avui. Barça i Joventut s'enfronten a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet.
Els verdinegres van superar ahir la Bruixa d'Or Manresa per 82-78 després de remuntar un desavantatge de 16 punts. El Barça arriba a la cita amb les baixes de Joan Carles Navarro i també de Brad Oleson.
També es disputa la final de la Lliga Catalana Femenina.
Entre l'Uni Girona i el Cadí la Seu, un duel d'equips que van acabar la temporada passada a la part alta de la classificació i que aspiren a tornar a lluitar entre les millors.
El Barça femení no passa de l'empat a 0.
En el debut aquesta temporada de la Champions a casa contra el Brøndby, un partit corresponent a l'anada dels setzens de final en què la portera danesa va saber frenar tots els intents dels atacants blaugranes. Les de Xavi Llorenç, per tant, hauran de marcar domicili.
Carles Puyol torna en un partit amistós.
S'ha disputat aquest matí contra la Unió Esportiva Sant Andreu un test útil per al capità del Barça per comprovar si s'ha recuperat completament de la seva lesió i, per tant, ja podria estar disponible per a la convocatòria del partit de la setmana vinent contra Osasuna. Avui també ha disputat uns minuts Javier Mascherano.
L'Ascó sorprèn el Nàstic a la Copa Catalunya.
L'equip de Miguel Rubio va derrotar el Nàstic a la tanda de penals i s'ha classificat per a la tercera ronda. També han passat de fase el Figueres, que va superar el Palamós per 2-1, el Prat, que va resoldre els penals contra la Muntanyesa, i el Cerdanyola, que es va desfer del Rubí per 2-0.
I per cert, ja coneixem els duels de la tercera fase de la competició catalana.
Sí, el sorteig de la tercera ronda celebrat aquest migdia ha deparat enfrontaments entre Cerdanyola i Prat i entre Ascó i Castelldefels. Per tant, el Figueres queda exempt de disputar la següent eliminatòria.
I avui en la secció o les seccions de Zona Mixta coneixerem, entre d'altres coses, què és la màquina antigravetat a l'espai de l'Estela de Bor, en què repassem una bona eina que costa 30.000 euros al tram final del programa. També dedicarem, com cada dijous, un espai per al món del rugby amb rugbycat.cat i amb el Quico Gómez. Avui coneixerem les darreres novetats pel que fa a l'arbitratge.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Avui en clau Barça és un dia molt important per Carles Puyol, el jugador de la Pobla, ha tornat a disputar un partit amistós, en aquest cas davant del Sant Andreu, i pel que ha transcendit, en principi, cap problema per al jugador català. Esperem que de mica en mica doncs torni a la normalitat. També Javier Mascherano ha començat a treballar amb el grup, amb la resta de companys. Això pel que fa a l'actualitat masculina de Can Barça. Pel que fa a l'actualitat femenina, doncs ahir va ser un dia important per les noies de Xavi Llorenç. Van disputar els setens de final anada de la Lliga de Campions femenina i van empatar a 0 davant del Bromby. Volem saber quines són les sensacions del tècnic blaugrana després d'aquest partit de la Champions. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No va poder ser, no? Ni la primera victòria a la competició continental, ni tampoc el primer gol.
No, ho vam intentar, però no vam tindre aquest encert de cara a porteria.
Què és el que més et va agradar de l'equip, Xavi, ahir?
Pues la manera de competir i les ganes que van posar. Ho van deixar tot al camp.
Van intentar-ho, no? Van anar pel partit, sí. Vaja.
No se li pot retreure res. Ara està clar que van fer algunes coses malament, però bueno, ara tenim 90 minuts per intentar fer les coses millor, sí. I portar-se a l'eliminatòria.
Pel que he llegit, també va tenir una gran tarda la portera danesa, no? Va estar fina.
Pues sí, va estar bastant encertada i amb 4 o 5 bones intervencions. Esperem que tornem a tindre aquestes ocasions a Copenhague i que la portera no pugui arribar.
Es va tornar a demostrar, bueno. Sí. Es va tornar a demostrar el que ens vas dir també el dia que et vam entrevistar, que Europa no té res a veure amb la Lliga, no? La competitivitat és màxima.
És que és molt diferent, mira... només has de veure els números, ja no només d'aquesta temporada sinó de les últimes temporades. Quan juguem per aquesta lliga nostra, l'estatal, sí. Pues fem molts gols i creem moltes ocasions i som l'equip màxim golejador i tot el que la gent va dient, no?
Sí.
Però quan anem per Europa ens costa moltíssim. Hem jugat ja contra Olympique, Frankfurt, Arsenal, el 20, Paris Saint Germain, o sigui, juguem amb molts rivals i costa moltíssim fer-los un gol. El content o el positiu és que arribem, clar. Que cada vegada arribem més vegades i creem més ocasions, però ens falta aquest encert o aquesta pausa, temps, per tindre la calma als metres finals.
Segurament quan arribi la primera arribaran les altres victòries, no? És una mica aquesta sensació, no? Que falta trencar aquesta barrera per acabar de creure's potser que podeu estar al nivell, no? Però també ho hem dit moltes vegades, no, Xavi, que la majoria de jugadores d'aquests equips contra els que heu jugat, Arsenal, Bromby, Olympique, etc., és que són professionals, és que viuen d'això, és que hi dediquen no les 24 hores, però sí que moltes més hores que les teves jugadores, no?
Bueno, ja és una tradició, és una manera de fer dels seus països. Nosaltres tenim molta qualitat i qualitat a les jugadores, però ens falta aquesta professionalitat o aquest compromís que tenen aquests equips. Jo crec que amb el temps arribarem a ser com les jugadores aquestes del nord, del sud d'Europa. França ha crescut moltíssim, tenen grans pressupostos, tant Olímpic com PSG, o sigui, és una altra manera de veure el futbol femení. Però, clar, jo només em puc dedicar a les meves, i les meves jugadores, la veritat és que el compromís i la manera de treballar és de Déu. O sigui, no puc dir res en contra de que si estem fent malament les coses. L'únic que és tindre una mica més d'encert i ho deixen tot al camp. Allà van acabar esgotades.
Sí, sí. No, no, mala. Segur que si hi ha algú que ens escolta que no sap què està fent el Barça femení a la Lliga, o sigui, porteu 25 gols a favor i cap en contra en els partits que heu disputat. Per tant, millor és difícil de fer les coses. Vull dir, tu els exigeixes al màxim a la Lliga perquè després això es pugui reflexar a Europa, però és que a Europa els rivals són realment durs. I, Xavi, queden 90 minuts per endavant i un 0-0 és millor que un 1-1 en competició europea. Això ho tenim clar, no?
Home, això està clar, jo volia guanyar, jo el meu resultat era un 2-0, el que volia, sí. L'1-0 també m'agradava, però si no podia renunciar al 0-0, el que sí que volia és que no en fessin cap gol, per això ho vam fer, i ja et dic, a veure si aquestes ocasions que hem tingut aquí al Mini les tornem a tindre ja a Copenhague i tenim la sort de passar l'eliminatòria.
Aquesta temporada, si alguna cosa està demostrant aquest Barça femení, golejador ja ho era, no?, la temporada passada i anys anteriors, però al darrere esteu mostrant moltíssima seguretat, Xavi. Això és degut a aquestes noves incorporacions que han reforçat la rereguarda?
A veure, ja portem anys que defensivament són bones.
Sí.
Però clar, aquest fet d'aquest any de que la Lliga encara no s'han fet cap gol,
sí,
pues, té més transcendència o més importància. La gent s'està donant compte de tot això, del gol a favor i del gol en contra, però quan arribi el primer en contra pues arribarà més. El cas és guanyar cada partit. Si mantindre la porteria a zero és maco i és molt important, però treballem, som un equip que anem a l'atac. Això del fet de que continuem a zero és perquè les jugadores que juguen a la línia de darrere i tant com les porteres pues estan molt concentrades. Estem encertats amb aquestes defenses que estem fent amb ajudes, amb ganes, amb concentració, però és un fet anecdòtic, no té res que veure. Jo prefereixo guanyar tots els partits sense fixar-me en el tema de defensivament si estem a zero. Si estem a zero moltes jornades i molts partits, però és molt millor, perquè clar, amb lo mínim guanyaràs.
Sí. Per tant, més de sensacions que d'estadístiques, eh, Xavi?
Sí. Ja, les estadístiques són molt maques, i vas guanyant no sé quan, i portem un any sense perdre,
sí,
el que tu vulguis.
Sí, sí.
Però a mi el que em queda és el partit a partit, setmana a setmana, ara tenim que anar a Oviedo, un camp molt difícil, que els equips estan jugant allà i estan guanyant 0-1, estan empatant 0-0, que ens costarà molt marcar gols, tenim que donar una mica de descans a algunes jugadores, s'han de ficar les piles, les altres jugadores que estan a l'equip, o sigui que ara el diumenge ens toca un partit molt important, que és a Oviedo, per continuar la ratxa de la Lliga,
sí,
i a partir de dilluns al migdia, quan acabem a Oviedo, ja pensarem en el partit de tornada, que tenim bastant clar les coses que volem,
sí,
i que tinguem bon viatge, bones sensacions i un bon partit.
Per tant, hem entès clarament que faràs rotacions, no?, per primer Oviedo i després tenir jugadores fresques de cara a dijous de la setmana vinent cap a quan anem cap a Dinamarca, eh?
Home, la intenció és aquesta. Una de les raons d'ahir de que no vam fer canvis és perquè les coses estaven funcionant bastant bé, ens fallava només als últims metres, però les opcions que teníem tampoc ens donaven un altre aire. O sigui que ja pues, passava una mica, si no hi havia cap necessitat ahir,
sí,
pues, tenim un altre partit diumenge, tenim viatges a Oviedo, tenim viatges a Copenhague, tenim un altre partit amb res, tenim tres partits en 10 dies, o sigui, hem de pensar una mica en tot això. Som una plantilla de 17 jugadores,
sí,
i l'únic que demano és que hem de tenir paciència amb les jugadores que potser no estan acostumades a jugar i que tindran que fer-ho ara. O sigui, això és un equip, no es tracta de 10 o 11 jugadores, som 17 i treballem tots per el mateix fi, que és guanyar i portar el Barça femení cada vegada més amunt.
Xavi Llorenç, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més al Zona Mixta. Que vagi molt i molt bé, primer a Oviedo i després a Dinamarca, a veure si us en deu una bona alegria europea, que ja us la mereixeu. Ja fa molts anys que esteu rondant la victòria i ens faria moltíssima il·lusió aquest triomf.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, entrenador.
Vinga, gràcies. Adéu. Adéu.
El tècnic del Barça femení, Xavi Llorenç, que ens ha atès aquí de nou al Zona Mixta. Seguim amb més futbol. Anem cap a la Ciutat Esportiva. Dani Jarque.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Dani Balaguer. Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
Després de dedicar força minuts a l'actualitat blaugrana, tant en categoria femenina com en masculina, és moment de parlar del Reial Club Deportiu Espanyol. Anem cap a la ciutat esportiva Dani Jarque. Allí hi ha un home de Pericos Online, Ignacio Miguelez. Què tal? Bona tarda.
Hola, què tal, Dani? Com estamos?
Com ha anat la jornada d'avui dijous aquí a la ciutat esportiva? Quin entrenament hem tingut? Tenim notícia dels lesionats. Sergio García està bé, ja s'ha recuperat d'aquestes molèsties als isquios. Explica'm coses.
Pues sí, tenemos cositas que contar, porque bueno, el entrenamiento ha sido, como viene siendo normal esta semana, en torno a las dos horitas de entrenamiento intenso, trabajando la fuerza y la famosa palabra intensidad de los jugadores, de los hombres de Javier Aguirre. Y los hombres que han estado al margen son cuatro. Uno, Sergio García, que, como dijimos ayer, no tiene lesión en los isquiotibiales, no tiene rotura, pero por precaución hoy se ha entrenado en el gimnasio, se ha entrenado al margen del grupo. Insisto, no tiene rotura en los isquiotibiales, no causa ninguna preocupación, pero por si acaso se ha entrenado en el gimnasio. Y los otros tres hombres son los dos ya habituales, Mattioni y Héctor Moreno, que continúan recuperándose de sus roturas del bíceps femoral de ambas piernas derechas, y Javi López, que ayer decíamos que tenía dolores, molestias en el pubis.
Sí.
Ayer terminó también trabajando un poquito al margen, controlando sus cargas, y hoy se ha entrenado, pues, como te digo, con estos dos hombres también para intentar que no se lesione y no vaya más estas molestias.
Què t'anava a dir, Ignacio? En principi, Héctor Moreno sí que hauria d'arribar, no?, per jugar davant de l'Atlètic de Madrid dissabte de la setmana vinent.
Sí, todavía queda mucho tiempo, estamos a jueves y aún queda una semana y algo más. La evolución está siendo positiva tanto con Héctor como con Mattioni. Uh-huh. O sea, yo creo que en principio ambos van a estar disponibles para el míster.
Perfecta.
Yo creo que seguro Héctor jugará. Quien también es muy posible que esté para el míster es Víctor Álvarez. Es una gran noticia. Uh-huh. Ayer lo oí a comentarlo con un aficionado, que él esperaba ya llegar para el Atlético de Madrid.
Muy bien.
Y esta también sería una gran noticia si finalmente se produjese, porque Víctor entrena con total normalidad con todo el grupo.
I a la sala de premsa, avui un migcampista ha fet acte de presència, Abraham, no?
Efectivamente, Abraham, que es un tipo que la verdad que tiene muy poco bagaje en primera división, pero se expresa muy bien, sabe dónde está, tiene la cabeza muy bien puesta, y ha hablado un poquito, pues, del grupo, de cómo está ahora y cómo están asimilando, cómo han asimilado estas tres últimas derrotas.
Está claro que con tres derrotas seguidas la situación no es buena, pero lo que dices tú, se empezó muy bien, el equipo está en mitad de tabla hacia arriba, tranquilo, y la verdad que yo creo, confío, como todos los compañeros, que esta racha va a acabar rápido y seguiremos tirando hacia arriba.
Doncs Abraham, que també està convençut, com la resta de companys, que ràpidament s'acabarà aquesta ratxa negativa de resultats. També ho esperem nosaltres. Esperem que pugui ser davant l'Atlètic de Madrid, però recordem que de moment els matalassers no han perdut cap partit aquesta temporada, ni a la Lliga, ni a la Supercopa, ni tampoc a Europa. El rival és d'aquells complicats. I aquesta tarda tens més feina, no, Ignacio?
Sí, hoy es un día largo. Empecé en la Ciudad Deportiva y acabaré en la Junta de Accionistas del Español.
Sí, que se celebra com cada any a l'Auditori de Cornellà. Esperem que enguany doncs sigui una Junta General d'Accionistes molt més tranquil·la de l'any passat, perquè no volem tornar a veure l'esperpent de junta que els blanquiblaus van celebrar l'any passat a Cornellà. Per cert, important, pel que fa als números, per tercera vegada en els darrers 7 anys es presentarà un superàvit de 117.925 euros. Això és bo per l'economia del club, però no oblidem que encara s'ha d'aixugar molt i molt deute històric. L'Espanyol econòmicament ha de millorar molt si vol seguir progressant. Ignacio Miguelez, moltes gràcies, que vagi molt bé aquesta tarda. Demà ens expliques més coses aquí al Zona Mixta, perquè demà també tenim jornada d'entrenament, no?
Sí, a las 10:30 volverán a trabajar los hombres de Javier Aguirre y en principio será el último día porque, bueno, el último día quiero decir,
sí, de la semana,
a futuro corto, porque
sí,
el sábado y domingo descansarán y el lunes
bé.
Posiblemente volverían ya por la tarde. Tendrán ahí bastantes días de descanso.
Perfecte, doncs ja va bé també tenir un cap de setmana disponible, Ignacio, que amb això del futbol en tens poquets al cap de l'any.
Sí, sí, sí.
Moltes gràcies, parlem demà, d'acord?
Perfecto, Dani, pues un abrazo.
Gracias, adiós, buena tarde.
Hasta luego.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sòria Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
La tertúlia.
Dues i 24 minuts. Avui és el dia de la primera, de la final de la Lliga Catalana ACB Barça-Penya, perquè la Penya es va desfeir de 4 puntets de diferència del Bruixa d'Or Manresa, partit intens on els verdinegres al final doncs van endur el triomf i avui es veuran les cares amb el Barça. Abans tindrem la final femenina, que per mi és la final amb lletres majúscules. Ara ho debatrem amb els companys Òscar Merino i Fernando Gordo, perquè jo crec que el Barça passarà per sobre de la Penya i no tindrem partit, a veure què em diuen ells. Fernando Gordo, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda, maco. I també ens acompanya l'Òscar Merino, en aquest cas aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Òscar, com estàs?
Què tal, com esteu?
Bé, he vingut una mica guerriller, perquè sí, és la final masculina de la Lliga Catalana ACB, però no tindrem final. És que ni les baixes d'Oleson ni les de Navarro, crec que igual en aquest partit.
No, per què no?
No.
Massa de competir, escolta.
No li dono molta opció a la penya. Tu li dones opcions a la penya, Fernando?
Exacte, Fernando Abrines, no? També és...
sí, Abrines és... Exacte, Abrines sí. Té un hematoma al bastó i potser és dubte per jugar el partit avui, i a part, ja sabem, la baixa d'Oleson, que tindrà per 8 setmanes, però bueno, igualment tampoc s'han d'enganyar i el gran favorit és el Barça i té molts números de final guanyar el partit avui. Jo, a més... crec que és la cinquena final consecutiva i totes les ha guanyat el Barça, que es juguen entre els dos, i jo recordo una que va ser quan va debutar Riqui amb el Barça contra la penya precisament, sí. Que no sé si la penya s'ha quedat 40-50 punts, sí, però sí, totes les temporades sí. Encara no estan corrudes, crec que es donen negres, però bueno, veurem si tanta batalla i són partits divertits.
És una llàstima perquè jo, que també tenim una edat, recordo unes finals de la Lliga Catalana de fa 10 i 15 anys que eren partits molt i molt emocionants i hi havia alternances en el marcador, i ara, malauradament, des de fa uns anys aquí a Catalunya, sobretot el Barça és l'equip que s'ho menja tot, però bé...
A Catalunya fora de Catalunya, eh?
Sí, fora de Catalunya també, però aquí sobretot, perquè parlem ara d'aquesta competició, però sí que és cert que aquest cop hi ha unes baixes molt significatives. La penya, per molt que hagi jugat un partit, doncs està més en dinàmica de joc. A veure si almenys veiem una mica de bàsquet igualat, no?
Home, està clar que si vol tenir opcions, per poc que sigui, doncs el que no ha de fer és sortir com va sortir ahir, o sobretot el segon quart, no? Quan prou despistats estaven per la pista i ho va aprofitar el Manresa doncs, per arribar a guanyar de 16 punts de diferència, quan tot semblava que el conjunt del Bages, de Borja Comenja, jugaria la final contra el Barça, doncs un parcial del 35-19 va col·locar l'empat a 72 i el definitiu 82-78, però està clar que si la penya vol competir i vol tenir alguna opció avui contra el Barça, doncs haurà d'estar amb els 6 sentits sobre la pista, haurà d'estar o fer pràcticament un partit perfecte, tant al davant, en atac, com en defensa, i després esperar que el Barça no tingui el dia, perquè, clar, contra un tot terreny com és el Barça, un dels grans d'Europa, doncs està clar que per molt bon perill que facis, també depens de com estigui el rival, en aquest cas el Barça, tot i les absències.
Fernando, a l'ACB tenim ja jornada aquest cap de setmana. Sí. Vam parlar la setmana passada de que tot això seria un duel Barça-Madrid. Continuem pensant així o després de veure la Supercopa ha canviat algun pensament en Fernando Gordo?
Precisament la Supercopa el que ha fet és reafirmar les plantilles que tenen aquests dos equips. Però bueno, la setmana passada parlàvem precisament del València Bàsquet, que era un dels equips que consideràvem que podia tenir opcions almenys de plantar la batalla, i el Barça se'l troba en aquesta primera setmana precisament amb algunes d'aquestes bases que hem comentat. Llavors, bueno, serà un partit, jo crec, que molt divertit. És a dir, que a la casa, en el Palau, els aficionats tenen ganes de veure bon bàsquet, i precisament el València, si s'ha destapat per fer una plantilla molt, molt competitiva, que aspira a estar, no sé si entre els dos primers, però repetir semifinal segur. Així que, bueno, tenim una primera bona jornada.
I del partit d'aquest vespre poca cosa més. Ahir la Bruixa d'Or i el Fiat Joventut que es van enfrontar per primera vegada, la segona aquest cap de setmana. Creus, Òscar, que canviarà alguna cosa el partit de la Lliga o serà igual d'igualat del que vam veure?
Home, jo crec que el Manresa traurà coses positives. De fet, i crec recordar el darrer quart del partit d'ahir, el demana Borja Comenja per, bueno, apurar les opcions poques que tenia, però per apurar les que tenia, i els seus jugadors bueno, els diu que el resultat no li interessa. Ell vol, doncs, que surti bé la jugada preparada, sobretot ja provant pel diumenge aquest, diumenge 12:15, el primer partit de Lliga. Contra el Joventut, contra el Fiat, van perdre 30 el primer partit de pretemporada. Ahir, doncs, al final l'ajustat van perdre per 4 punts. Tot i la derrota, jo crec que els manresans s'han d'alegrar per les bones conclusions que imagino que trauran del partit d'ahir, perquè en no res, en 3 dies juguen el partit d'ahir novament contra el Fiat Joventut, i jo crec que segur el partit d'ahir haurà servit i servirà, doncs, per arribar amb bones sensacions, el primer partit de Lliga, i a sobre a casa, el Nou Congost, on l'equip, la Bruixa d'Or, s'ha de fer molt, molt fora aquesta temporada.
Pel que fa a l'aspecte de les grades de Fontejau, segurament l'aspecte més negatiu del partit d'ahir, no, Fernando? A més, amb el partit de les Velles Glòries que van jugar abans, en aquest homenatge que Barça i Girona i excompanys li estan fent a Darryl Middleton, una llàstima veure tan buit als seients, no?
Sí, però sobretot tenint en compte que Girona és una plaça forta a Catalunya de bàsquet, que ara ja no tenen un equip d'èdit amb el que poder gaudir cada cap de setmana de partits professionals, però bueno, és, al final, si no es fa una gran promoció des de fa molts dies, esperem que avui estigui una miqueta més ple al pavelló. I igualment jo crec que el que s'ha fet també és parlar una mica del senyor Darryl Middleton, que és una llegenda viva que tenim que estem gaudint des de fa molts anys al nostre bàsquet, i que realment és espectacular les seves ganes encara de seguir jugant. Jo crec que aquest any sí que s'haurà de retirar, que ara no té ofertes d'equips competitius i únicament acabarà dedicant-se, jo crec, a la cuina, que és el que dic, que té un restaurant i es dedica allà per Alacant.
Però Fernando, bueno, i el teu equip què? Fernando, el teu equip què? No.
Mira, envies una mala setmana, hem perdut el primer partit.
No, però dic, per el Middleton, fes-li alguna oferta, no sé. Si...
Bueno, jo us la faria, precisament, mira, ara han tingut una baixa interior important, així que jo faré una oferta.
Per cert, ahir el Jaume Comas, al Bàsquet al Dia, no sé si primícia o no, però ho va dir, perquè després de parlar amb Darryl Middleton, que li havia reconegut que vol arribar als 50.
Compte, sí.
Que la seva fita...
Sempre l'ha declarat.
Sí. Sempre ho ha dit, Doncs això, l'objectiu és arribar als 50 anys, i aleshores potser ja...
Li queden 3,
té 47. Jo crec que, escolta, algun raconet, en el panorama basquetbolístic, algun raconet segur que troba...
On el podem enviar?
La ja tenia, l'únic que aspirava encara està a l'edit, i està a l'Eport, de Plata, però bueno, veurem, el que tampoc és vol marxar és molt lluny de com tu ara, així que una mica complicat tot plegat, però bueno, ja et dic, si no, a Eva segur que té un forat i estan encantats de veure jugar un jugador com ell.
Ens agradaria seguir veient el Darrell Middleton. Per cert, aquesta nit també tenim, jo ho deia, una final que els últims anys ha estat molt més igualada, que és la femenina. Tornen a jugar per tercer any consecutiu, no, quart any consecutiu, al Cadí, ICG Software i l'Esparuni Girona. Ja els hi toca a les d'Andreu Bou, no? Guanyar les gironines, tres anys seguits guanyant les d'Ana Caula. A veure si aquesta va a la vençuda. Com ho veus, Fernando?
Home, és el que tu dius, exactament. Jo crec que és el seu moment ja, no? Després d'una rivalitat dels últims anys tan bonica en el bàsquet aquí, que sempre han sigut partits molt igualats, i jo crec que és el moment de que aquesta dinàmica dels últims anys la puguin revertir. Però bueno, és això, que també hem de donar importància al bàsquet femení, donar la promoció,
que sí,
sobretot aquí a Catalunya té molt seguidors també.
Sí, és que estem parlant de dos equips que l'any passat van jugar les semifinals del títol de Lliga. És que són paraules majors, eh? Són dos equips importants. Llàstima que Perfumeries i Ribes continuen doncs a llum de la resta d'equips, però a veure si aquest any s'igual una mica la cosa. S'han reforçat bé gironines i el Turgellenca.
Sí que és cert que hi ha qui col·loca Girona, l'Uni Girona, en la lluita pel títol de Lliga, al costat de Perfumeries d'Avenida i Ribes, potser un glau per sota l'equip gironí, però també és cert que el que di la Seu, com passa amb el bàsquet femení masculí, també passa amb el bàsquet femení aquesta temporada, per desgràcia, s'han vist obligats a reduir considerablement el pressupost, i home, es fa difícil que puguin igualar el que van fer la temporada passada, que van fer la millor temporada de la seva història. El que di la Seu. Home, tant de bo, eh? Tant de bo que puguin tornar a arribar fins tan lluny, tant a la Copa de la Reina com a la Lliga. Però vaja, veurem què passa, i potser pel partit d'avui, no sé, Fernando, potser donar una mica més favorit a l'Uni Girona, no? Que no tant el que di la Seu.
Sí, jo crec que és una miqueta més favorit, sobretot per la composició de la plantilla que ha fet aquesta temporada i precisament per aquests problemes econòmics dels que parlaves. Però bueno, jo crec que és un partit molt igualat.
Sí, sí.
Sincerament, no crec que cap dels dos equips sigui molt superior a l'altre, i a aquestes alçades de la temporada jo crec que veurem un partit molt maco aquesta tarda. Mm.
Esperem que així sigui. Havíem de parlar amb l'Andreu Bou, no ha pogut, potser estan dinant ara l'equip al Turgellenc. Demà intentarem parlar amb el tècnic del Cadí, CG Software, perquè ens parli d'aquest partit i a veure si aconsegueixen doncs derrotar l'Esparuni Girona, que a priori és el favorit de cara a guanyar la quarta Lliga Catalana de forma consecutiva. Gràcies, Fernando, un dia més per estar amb nosaltres, que vagi molt bé el cap de setmana i que guanyeu amb el teu equip, eh?
Moltes gràcies, ja us ho contaré la setmana vinent.
I ens ho expliques, que vagi bé. Òscar, demà la resolució de les dues finals, a veure com ha anat.
Exacte, avui a veure màxima expectació a Fontejau. Esperem, com tu deies abans, Dani, que hi hagi quanta més gent millor, que es vegi un pavelló ben ple de gent. Jo crec que avui hi haurà més gent, que ahir. A veure si no m'equivoco.
Esperem que així sigui. Vinga, seguim amb més coses. Tenim un protagonista que ens espera.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Dani Balaguer.
Això és Zona Mixta, això és la màgia de la ràdio en directe, són les 2:36. Volíem començar el programa amb ell perquè un exjugador del Barça es mereix tot el nostre respecte, però tenia altres compromisos i bé, l'important és que podem parlar amb ell. És l'entrenador, el líder de la segona divisió espanyola de futbol, del Recreativo de Huelva, ja sabeu qui és. Sergi Barjuan, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda i perdoneu.
No.
Reunió d'urgència i no he pogut aplaçar-ho.
Cap problema. Nosaltres l'important és que avui volíem parlar amb tu, perquè t'estan anant molt bé les coses en aquesta segona temporada en l'equip del futbol espanyol, i volíem doncs compartir amb l'audiència aquest bon moment, no? 19 punts, 4 punts més que l'Sporting, i tot està funcionant molt bé. Has donat la tecla, Sergi, perquè els teus jugadors doncs juguin com tu vols?
Bé, jo crec que l'any passat ja per si vam jugar bons partits, va haver-hi partits que vam jugar bastant bé, i també la consolidació potser és que mantindre el mateix bloc aquest segon any i anar fent retocs doncs, que veies oportuns, doncs, de moment sembla que hem encertat. El que passa que, com sabeu tots, la segona divisió és molt complexa, molt llarga, molt dura. Tenim una plantilla curteta i també l'objectiu principal no és pas estar dalt, perquè llavors és totalment inferior a altres, no? Però també, ja que estem a dalt, desaprofitar aquesta oportunitat, almenys de disfrutar-ho, i d'intentar, doncs, per tots els camins que nosaltres doncs, mantindre'ns, doncs això penso que ho farem, no? Ho farem segur.
Però has d'anar, suposo que has d'anar calmant una mica els ànims i la serenor de la gent d'aquí de Huelva, perquè tinc entès que es viu molt intensament el futbol, no, Sergi? És així?
Sí, intensament tant per lo bo com per lo dolent, no?
Per això, per això.
Hem viscut la primera i les últimes jornades aquí de l'any passat i van ser molt dures, molt, molt crítiques també per meva, però el president va saber aguantar i va... sabia que era un projecte, jo sabia un projecte, ell també sabia un projecte, que no és habitual en el futbol espanyol, i bé, ara en aquest moment doncs, tot s'entra a l'avança i tot són coses maques. També quan superes reptes importants o acceptes que et millorin, doncs això porta doncs, després a que el treball que fas diàriament es vagi recompensat ara doncs, amb altres coses més maques, no?
Aquestes 5 victòries seguides és el teu rècord com a entrenador del Recre?
Home, tampoc tinc una llarga història d'entrenador.
però del Recre,
però
sí, no?
El Recre sí, no? En el Recre són 5 victòries seguides.
I el juvenil? El juvenil sí que n'hauries guanyat més, no? El juvenil del...
No recordo. La repercussió potser també estan més habituats a guanyar, no, el juvenil?
Sí, segurament. Què destacaries del teu equip? Que us agrada jugar al futbol, que ofensivament doncs sou un equip potent, amb aquestes 16 dianes, a l'equip més golejador. Què diries?
Potser la primera virtut que tenim és que competim tots els partits. Sabem sortir a competir tant a un camp com a altre camp. I vam anar a Miranda i vam guanyar 0-3, vam jugar contra el Barça B i vam jugar doncs, un partit diferent, amb més toc, amb més possessió... i contrarrestant una mica el joc del Barça de posicionats amb la possessió i l'equip del Barça de corrent. L'altre dia, doncs, contra també fem patir més del compte, però també competim, i aquesta és la virtut més gran, no? I després que el bloc en si que hem fet des de pretemporada fins avui, almenys avui, és una unió molt gran, disfrutem cada moment que fem junts, i això també s'ha compensat molt en el terreny de joc.
Tens jugadors que tenen una trajectòria important en això del futbol, com per exemple Jorge Larena, Arana, que al Racing va fer bones temporades i que ara mateix és el màxim golejador, i un jugador que era un d'aquells nens prodigis, no?, cridat a fer grans coses i que amb 14 anys ja va ser concentrat una vegada amb el primer equip del Racing, és el Jonathan Valle. T'està donant molt, molt, molt bon rendiment, no?
Sí, sabem combinar doncs, aquest tipus més complex, no? Que tots s'adaptin a un vol i que tots competeixin per jugar, no? Perquè al final Arana és extrem, el Jonathan és extrem, després tinc a ser aquí el del Betis també és extrem,
sí.
I que tinguin aquest repte entre ells, aquesta rivalitat sana, doncs és bona, i després que tots hi facin entendre que hi haurà moments que jugarà un i que jugarà l'altre, potser és la feina més dura que un entrenador té, no? Saber explicar quan surti el terreny de joc i tingui el moment que l'exploti al màxim. I de moment estan sortint bé les coses, cada un sap el seu rol, sap el que ha de fer en cada partit, en cada moment, en cada entrenament, i això ajuda. Està clar que quan tens jugadors com Arana, tens Jonathan Valle, el mateix Dimas que va estar aquí a la cantera,
sí.
Montoros, doncs bé, ajuda molt a que tota la teva filosofia futbolística la puguis implementar.
I el pròxim rival, el Madrid, tens més ganes o no? No, el passat futbolista amb el passat amb l'actual d'entrenador no té res a veure, Sergi.
No, jo crec que en aquests moments som el líder, som tots els equips voldran vindre o a casa i el meu passat, en definitiva, ara en aquest mes no juga res.
Sí, sí.
Que puc argumentar-li les experiències que jo hagi pogut viure i que m'hagi, i que siguin motivadors per ells, però res més que això. Vull dir, els que juguen són ells, els que tenen que estar centrats són ells, i els que saben que van a un escenari únic i perfecte per seguir aquesta ratxa són ells. Per molt que tu els hi vulguis fer veure, per tu mateix, doncs, com sortiries tu, com s'hi ha de sortir,
sí.
Molts cops això doncs, no s'ha de fer res, perquè són ells els que realment es calcen les botes i surten al terreny de joc.
Com a entrenador de futbol de segona, suposo que deus veure molts partits de segona divisió. Et queda temps per veure alguna cosa de primera? Et queda temps per veure els teus dos ex-equips, Atlético i Barça, com estan a la Lliga, que no es deixen ni un punt?
Poquet. És que s'atura molt la segona divisió.
Ja m'imagino, ja.
Perquè, primer, és una Lliga molt dura, molt llarga.
Sí.
Després, doncs, comences la setmana i tens que anar veient ja el rival següent.
Sí,
no tens cap setmana de descans, només és la setmana de Nadal de descans i totes les setmanes tens partits i després, doncs, busquen o vulguis, si arribes a casa, el que vols també és una mica descansar, no?
Clar.
I ara mateix estic pujant cap a casa, són les 3 hores de la tarda, i el que menys puc fer ara a casa és veure una temàtica de futbol. També hi ha un moment en què la teva ment té que descansar i té que estar per altres coses, no? Que si no, al final t'explota.
I tant que sí. Però el Marc Bartra sí que el coneixes, no? Vas arribar a coincidir amb ell, al juvenil? O quan tu entres al juvenil, ell ja
no,
està al
B? No, quan jo estava al juvenil B, jo estava al juvenil A ja, però sí que l'he vist jugar, l'hem parlat, hem tractat, però bé, un jugador que jo crec que... L'altre dia hi havia una cosa que em va sobtar una miqueta, no? D'un jugador tan jove, fa 3 anys que està acabant amb un xicot esportiu, no? I això, doncs, et demostra el que vol aquest jugador.
Sí.
Ell el que vol ser és un jugador professional, i si pot ser del Barça, doncs millor, no? I això demostra, doncs, que és un jugador que s'ha de tindre present i s'ha de tindre en compte perquè són aplicats, són professionals, i això és difícil de trobar molts cops. I més de la pedrera.
O sigui que tu tindries clar qui li donaries confiança, no?, al primer equip ara mateix. A més, els partits que ha jugat fins ara, sobretot...
Jo t'estic parlant del que llegeixo.
Sí,
eh?
sí.
Ni com entrena, ni com en deixa entrenar, ni què pretén l'entrenador de cada un d'ells, i quin rol li dona a cada un d'ells. I al final, parlar per parlar, és el més segur posar una... posar el que jo aquí, no? Meter la gamba, no?
Que les gambes, per cert, les gambes d'aquí força bé, no?
Sí, molt bé, molt bé. Potser no les havia assegurejat, doncs, amb tranquil·litat.
Sí.
I ara, doncs, ara que estic aquí baix, doncs...
Però, Sergi, quines són millors, les de Palamós o les de Huelva? Va, mulla't.
Són diferents, sempre diuen el mateix, eh? Ara mateix... No, ara mateix jo crec que, a més, que les cuinen diferent, aquí a la Costa Brava, o bueno, a Catalunya les cuinem les de Palamós diferent, i aquí a Huelva doncs, li posen molt més sal, amb més feres, potser doncs, cada un té...
El camarón està bo aquí baix, el camarón, eh?
I les coquines, no, si menjar menjo, o sigui que entre el pernil, les coquines, les gambes...
Però el pernil no engreixa, Sergi, tu cremes tot, perquè encara deus córrer com
sí,
corries
no,
abans.
Sí, cremar-ho sí, però al final no, vull dir que menjar... afortunadament, crec que tot el territori doncs, que estem jugant nosaltres, sigui un lloc o un altre, doncs tenen bons àpats, vull dir, això sí que no es podem queixar.
Sergi, moltes gràcies, un plaer haver xerrat una estona amb tu i que et segueixin anant molt bé les coses i res, ara pel Madrid, que quan arriba la cinquena, després arriba la sisena i ja està, eh?
Esperem que siguin, hem treballat per intentar mantenir aquesta ratxa i veurem què passa. Si ja et deia, com et deia abans, si no es competim, som un equip més difícil de que ens bateixin i
sí, sí.
O que ens superin, millor dit, i
sí.
Ja veurem què passa, no? Ja està, simplement.
Molt bé.
Un record a tots aquí.
I tant que sí.
Us heu voltat tots molt, però bueno, ja la situació professional requereix altres...
Res, amb una mica de pernil s'oblida la gent de Catalunya, no? Això no en tinc cap dubte, a mi em passaria. Sergi, que vagi bé, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Adéu, maco.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Helen Clark called when she got the word, and she said, I suppose you've heard about Web Ellis. We pulled a few strings and put forward our case.
2:47, passem de les gambetes al tercer temps i a una bona cervesa. Ja tenim fet ja l'aperitiu i pràcticament també el dinar. Què tal, Quico Gómez? Bona tarda.
Molt bé, Dani, bona tarda.
Com anem?
Molt bé.
Sí, la Santboiana no, eh?
La Santboiana no, la Santboiana no. La Santboiana pensa abans amb la cervesa que per l'efecte.
Doncs primer hi ha... S'ha d'anar a pams, eh? Primer s'ha de jugar el partit, sí, i després sí. el tercer temps.
No, és broma, evidentment, sí. Però mala sort per la Santboiana, que no és capaç d'aguantar 80 minuts jugant a un bon nivell de rugbi. És el problema que està tenint, t'ho havíem explicat, contra els Cisneros van acabar guanyant, però la Santboiana té dues cares. En una part, imprecisions en defensa, que no pots tenir divisió d'honor, doncs van anar a Getxo i tres errades a la primera part en defensa, tres marques que els van clavar. I a la segona part van mostrar una millor cara, però clar, ja remuntar un 24-0 és complicat. I al final...
La llàstima.
Sí, tercera derrota de la Santboiana per 24-8 al País Basc. I res, i a més mala sort, perquè ara mateix acabem de saber que Nico Sevilla, un dels fitxatges, haurà de ser operat del genoll, i Marc Puigbert i Marcos Puig també van sortir lesionats del camp, o sigui que temporada complicada per la Santboiana fins ara. Però vaja, hem d'aixecar el cap i hem de donar la cara.
Una victòria, tres derrotes.
Una victòria, tres derrotes, novens a la classificació de 12 equips, és a dir que ara tenen una setmana de descans, perquè hi ha descans a la Divisió d'Honor, i res, i d'aquí dues setmanes a remuntar la situació.
Avancem. Segona catalana.
Segona catalana, sí. Primer partit jugat de jornada avançada, primer partit jugat de Catalunya, entre el Martorell i el Manresa. El Manresa, que debutava a la segona catalana i va perdre. El Martorell es va notar que ja portava temps a la categoria i mala experiència pels manresans.
Pel que fa, rugby internacional, molt ràpid. Havíem parlat setmanes anteriors del rugby championship. Ja tenim campió.
Ja tenim campió. Els All Blacks, Nova Zelanda, va guanyar a Ellis Park contra Sud-àfrica i es va proclamar campió per segona vegada d'aquest quatre nacions, i en un autèntic partidàs que recomano a tothom que se'l pugui descarregar o que el pugui veure online, que se'l miri, perquè és un autèntic espectacle.
I avui també anem al plat fort del dia, en aquest cas parlem amb un àrbitre, no? Amb en Joan Eloi.
Joan Eloi, que és president de la Federació Catalana d'Àrbitres de Rugbi de Catalunya, i volíem parlar amb ell perquè la setmana passada vam tenir alguns dubtes amb algunes coses que explicava jo, de si el paquet, de si el RAC, de si no sé què, i vaig pensar, doncs anem a parlar amb un àrbitre que ens expliqui durant aquestes setmanes els conceptes bàsics del rugbi, la melé, la touche, el fora de joc.
Perfecte.
I avui, si et sembla, ens centrarem en la figura de l'àrbitre en si, en quina funció té un àrbit dins un camp de rugbi.
L'àrbitre no ha de ser un senyor que està allà amb un xiulet per sancionar, no ha de ser un vigilant, sinó que l'àrbitre ha d'entendre una mica com a un director de joc. L'àrbitre està allà perquè els 15 jugadors de cada equip que estan en el camp i perquè el públic i perquè ell mateix es diverteixin.
Doncs veiem, l'àrbit té... La funció de l'àrbit, com ha dit el Joan Eloi, no és tant la d'un vigilant, sinó que és més interpretativa. És a dir, un àrbit ha d'haver jugat a rugbi abans, per ser un bon àrbit de rugbi, has d'entendre el joc, has d'entendre el que està passant en un camp i ha de saber quan pitar una acció i quan no pitar-la.
Saps què? Això li aniria molt bé a alguns àrbitres de futbol.
Això li aniria molt bé a alguns àrbitres de futbol. Sí que els aniria molt bé. I a més, el rugbi, una peculiaritat del rugbi, és que es revisen constantment les normes. Any rere any es revisen les normes i s'intenta fer...
Això també li aniria molt bé al futbol.
Exactament. I el Joan Eloi ens explicava cap a quina direcció van enfocades aquestes revisions.
Una, la seguretat dels jugadors, i dos, a l'espectacle, a que el joc sigui més viu i a que sigui un esport que es pugui seguir molt millor, doncs, pel públic i per la televisió, que sigui molt vistós.
Doncs la seguretat de la que parla el Joan Eloi és, per exemple, aquest any han canviat una norma en la melé. Hi havia tres temps a la melé. Uh-huh. El segon, l'any passat, era el touch, val? Només es tocaven i el tercer entraven. Hi havia un impacte bastant, bastant important. I aquest any han canviat, en lloc de tocar-se els jugadors, directament s'agafen, uh-huh. I així el que fan és que l'impacte entre les primeres línies no sigui tan fort i augmenten la seguretat, sobretot per les categories inferiors, perquè no es facin mal a les cervicals, que és el punt més delicat en el moment que està jugant a rugby, el punt més delicat, les lesions més delicades són les de coll, i per això s'ho han mirat. I també volíem comentar, vaig parlar amb el Joan Eloi, perquè un dels aspectes d'un àrbitre de rugby és el total respecte que se li té, en comparació amb altres esports, que veus que els jugadors es queixen, que fan males cares, inclús insulten, això en un camp de rugby és impensable. I li han preguntat al Joan Eloi, com pot ser que 30 tios grossos com a bous no es queixin quan tu t'equivoques?
Menys que contempla el reglament de les escoles de rugby és que ensenyar en aquests nois que comencen a jugar, ensenyar-los que el que té a davant és un rival, però és un amic. Perquè si aquest no estiguessi, ell no podria jugar a rugby. Vull dir, per tant, li ha de tindre tant respecte en aquest com en els seus companys perquè els necessita a tots per jugar. I aquest mateix respecte es fa extensiu a l'àrbitre, no? Vull dir, hem de tindre tots un respecte per tots perquè tots som necessaris.
Doncs totes aquestes coses que ens explica l'Eloi, d'aquestes últimes del respecte, també li anirien molt bé esports com el futbol, que de vegades es perd el respecte amb massa facilitat.
Massa facilitat, sí, sí.
Quico, la setmana que ve més i dilluns tindrem ja el rugbycat.cat, aquest portal ja, que estem esperant.
Dilluns ja tenim el rugbycat.cat amb tots els resultats, totes les cròniques, classificacions, anàlisis, entrevistes, tot el relacionat amb el rugby català a rugbycat.cat.
Dijous que ve, aquí més també. Fins ara, Quico.
Fins ara,
merci.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Dani Balaguer. Estela Dabor.
You crying loud all the way across town.
2:54 minuts, és temps per als companys d'Estela de Bor, aquest blog, aquest domini de també a Twitter, @EstelaDeBor. Companys, com esteu? José Luis Cánovas, Agustín López, bona tarda.
Hola, bona tarda, Dani.
Bona tarda, Dani.
Seguim una mica el fil de la setmana passada, no? Del tractament basat en PRP, que ha estat molt important per al número 1 del tennis mundial, que torna a ser el manacorí Rafa Nadal.
Sí, sí senyor, d'això volem parlar aquesta setmana, aprofitant que Nadal ha estrenat, a més amb una victòria, el seu número 1 del món de l'ATP, el torneig, el Masters 1000 de Shanghai. Volem aprofitar un article que ha publicat el Daily Mail sobre la seva recuperació, miraculosa recuperació, podem dir. El diari britànic ha titllat aquesta recuperació com un dels grans retorns de la història de l'esport i ha consultat una sèrie d'experts en la matèria per veure com ha estat possible. Si vols t'explico una mica les conclusions a les que han arribat aquests experts. D'una banda ha estat la combinació del descans, d'haver-se allunyat durant 7 mesos de l'alta competició, de fora entrenament, d'haver treballat molt i molt dur, d'una rehabilitació constant amb fisioteràpia, que ha estat també fonamental per recuperar tot aquest problema que tenia el tendó del seu genoll esquerre, i l'ús de dos factors molt tècnics, científics, que són els que volem explicar aquí. Un és el tractament de PRP, que ja vam comentar la setmana passada, i un altre és l'ús de màquines antigravetat. Si et sembla, començo pel tractament de PRP, que hi refresquem una mica el que vam explicar la setmana passada, quan parlàvem de la llista de productes prohibits de l'Agència Mundial Antidopatge. No està prohibit, és un producte permès, un tractament permès, perdona, que consisteix en extreure sang del cos de l'esportista, centrifugar aquesta sang per obtenir un concentrat de plaquetes que després es reinjecta a la zona lesionada. Això que permet que es regenerin els teixits afectats de millor manera i que s'escurcin els terminis de recuperació, de manera que és molt més senzill la tornada a la competició d'elit per als esportistes. Sobre aquest tractament, sobre el tractament de PRP, Rafa Nadal, aquesta setmana, en declaracions fetes des de Xangai, ha explicat que li va funcionar molt bé als anys 2009 i 2010, quan va començar a patir els primers problemes de genoll, però que en aquesta ocasió, per la recuperació de la lesió del 2012, l'ha utilitzat però no l'ha funcionat tan bé. I bueno, ja a banda del PRP...
Potser en segones o terceres vegades que utilitzes aquest tipus de...
Això no es pot saber.
De tractament, doncs...
No hi ha estudis...
No és tan efectiu, no?
No es pot saber exactament quin ha estat el motiu. Ells proven tractaments, a veure com els pot funcionar al moment que estan lesionats, i si en aquell cas li va funcionar perfectament, en aquest cas no ha obtingut cap millora. Això demostra que aquests tractaments estan sempre en fase com de prova.
Això és molt interessant perquè, a més, Agustín, sí que li ha funcionat en aquest cas aquesta màquina antigravetat que em comentaves. Abans m'han passat un vídeo i l'he trobat molt, molt interessant. Això sí, val molts calés aquesta màquina, eh?
Pues una mica, sí. Crec que són entre 40.000 euros i 60.000 euros, segons el model. el que ja et diu, que, bueno, que no tothom pot tenir una màquina com aquesta.
Què fa aquesta màquina, exactament?
Pues aquesta màquina que la va inventar un enginyer de la NASA, el que fa és que, bueno, és com una màquina de córrer, normal, que n'hi ha a qualsevol gimnàs.
Una cinta, aquesta és una cinta de córrer.
Exactament, com una cinta de córrer que t'agafa la cintura i et fiques com una mena de pantalons, càmera d'aire, que estan sellats i que aquesta càmera d'aire et permet controlar el teu pes. S'unfla aire, es treu aire i el que fa és que puguis córrer, però com si el teu pes fora d'un 80% menys del que tens. Posem un exemple. Si el Rafa Nadal, que pesa 85 quilos, pues estaria corrent com si pesés 20 quilos. Això què permet? Pues el que et permet és que al tenir que tenir menys resistència, també n'hi ha menys impacte, clar. I llavors les teves articulacions i la teva musculatura pues no es carrega tant. Això que fa que puguis començar a entrenar molt més aviat després d'una operació, com per exemple la que va tenir el Kaká, per exemple, que va ser un dels primers que la va fer servir aquí a la Lliga Espanyola. I també et permet pues, mantenir la forma malgrat estar lesionat, perquè clar, no estàs rebent tants impactes, el teu genoll, el teu turmell no es carrega tant i pots mantenir la forma i recuperar-te abans.
Està molt bé. Això, si algú vol veure i té curiositat, al nostre Twitter, @zonamixta_baix, hem adjuntat un vídeo per veure doncs, exactament aquesta màquina antigravetat com és. Alguna cosa més, companys? Teniu un minutet per endavant encara.
Bueno, només dir que la màquina la té el Real Madrid, té una, el Barça em sembla que en té dos, i que diuen que Cristiano Ronaldo i té una casa.
Ah, mira.
I Nadal té, per suposat, té una altra, però i que als Estats Units és molt comú i que la gran part dels equips de la NBA tenen una màquina d'aquestes. Hem vist al Pau Gasol i al Kobe Bryant fent-la servir.
Jo m'he quedat molt, amb moltes ganes de provar-la. Tu també, José Luis, t'agradaria provar-la.
Jo també, no sé si tindrem...
I a més el José Luis, el pobre, també amb el genoll ha patit una mica i
diria força bé.
Agustín, José Luis, moltes gràcies. Aprenem molt cada setmana aquí a l'Estela de Bord. Ja heu vist, avui hem tingut dos minutets més, això anem millorant.
Molt bé, Dani, molt bé.
Anem millorant. Aquesta quarta setmana ja de Zona Mixta. Marxem, demà més. Adéu.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.